tan interessant. Moltes gràcies.
Gràcies a ti.
Continguts en xarxa. Són les 12 en punt del migdia, obrim segona hora de programa, segona hora del més calent a l'Aigüera d'aquest 23 de febrer, una segona hora que ens portarà al vermut musical amb en Paco Torres. També viatjarem cap a la Biblioteca Víctor Català i parlarem amb l'Elisabet Surià a través de l'Activa't, que ens vol fer la comparació entre edat biològica i edat cronològica. Sabeu quins són aquests dos conceptes? Quina diferència hi ha? Doncs ens ho explicarà de primera mà. I també tindrem aquest avanç de l'informació local amb l'Abel Font, que avui tenim una visita molt especial. Mira, mira, que ara ho descobrim. Molt bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
I què tenim avui?
Doncs la ministra de Política Territorial i portaveu del govern central, la senyora Isabel Rodríguez, visitant l'Ajuntament de l'Escala. Fa no massa estona que ha arribat, ha estat rebuda per l'alcalde i diferents regidors del govern municipal. I a quarts d'una era previst, o és previst que puguem escoltar-la amb una connexió directa, era previst que aquesta connexió la féssim amb la platja, però sembla que no, que aquesta atenció als mitjans de comunicació es farà des del mateix ajuntament. Després sortiran a visitar diferents punts del municipi, especialment allò que afecta responsabilitats, diguem-ne, d'àmbit estatal. I això versus l'Escala, què vol dir? Front marítim. Mm-hmm. Per exemple, quines són les últimes intervencions que ha fet l'Estat a l'Escala? Una d'elles, fruit dels danys provocats pel temporal La Glòria, és la reposició del passeig marítim d'Empúries a la platja del Portitxol, aquell esbornac que va provocar els embats d'aquella tremenda tramuntana. Altres coses que segur que l'Ajuntament o el consistori li demanarà a la ministra, perquè coses pendents ha dit que l'Escala pot desitjar és, senyors del govern central, sisplau, a veure si trobéssim una solució per l'espai de l'antiga piscina del Voramar. Mm-hmm. Allò afecta terreny marítim o terrestre, allò va perdre o se li va acabar la concessió que tenia l'empresa explotadora de l'hotel, i allò el govern central diu que s'ha de retornar al mar. El mar, allò que és del mar, sí. L'home, allò que és de l'home. Bé, sí, però un cop ha estat agredit amb formigó una part d'aquells roquissers que hi ha allà davant, com es torna a l'estat natural, sí. Allò? I l'Ajuntament aquí defensa no traiem més formigó del compte, en tot cas adecentem-ho això, qui sap si pot ser un mirador, pot ser un espai públic, pot ser qui sap lo que...
Unes piscines naturals amb aigua de mar.
Sí, però llavors aquí vol dir manteniment...
Ja és un altre tema això, eh?
Aquí la frontera és aquesta, l'Estat voldria recular i l'Ajuntament diu no reculem perquè, a banda dels usos que pugui tenir, i aquí discutiríem si una piscina natural amb aigua...
Un mirador.
O això... A banda de l'ús que pugui tenir, hi ha un ús no visible que és el que fa d'escullera els temporals de llevant, que serien més forts si no hi hagués tota aquesta ocupació d'aquests metres.
Que se'ns inundaria més possiblement el passeig amb una llevantada com la que hem viscut fa unes setmanes.
Doncs possiblement. Hem dit platja del Portitxol, la piscina del Voramar, degradació de la platja del Moll Grec, tenia apuntat jo aquí. Un altre dels temes que, històricament, el municipi de l'Escala demana al Ministeri, que és el responsable de costes, de tot el que passi. Des de l'obra olímpica del 92, que van treure aquelles escolleres que hi havia paral·leles a la costa, i van fer aquell moll, simulant el Moll Grec i l'empedòfor perpendicular a la costa, davant de Sant Martí d'Empúries, doncs, des d'aquella obra, que ara ja farà, mm-hmm. farà 30 anys ben bons, que no ha deixat de recular la sorra, per exemple, a la platja del Moll Grec. Una de les solucions que s'han apuntat en algun moment, d'alta enginyeria, doncs una de les solucions és uns esculls submergits a l'aigua, sí, uns un tros endins de mar. Ara, això vol dir unes inversions importants, això vol dir uns costos que només l'Estat pot assumir. I esteu disposada, senyora ministra, a fer inversions d'aquest tipus? Són coses que estic segur que l'Ajuntament... perquè abans he trucat, eh? Ajuntament, i què li...
Què li preguntareu?
Què li demanareu a la ministra? Doncs aquests temes. I jo n'hi afegeixo un quart, que potser no se li demana directament des de l'Ajuntament, però sí que estic segur que en la ment de tots els que ens esteu escoltant hi és aquest cas, que és... I el parc eòlic marí?
Què passa amb aquesta prova pilot que ara hi vol fer la Generalitat, per exemple? No?
Per exemple, pregunta 1, i ells diran, en aquesta pregunta te pot respondre, ui, però això és de la Generalitat, no et som estat.
Pot ser que però, respongui això.
Doncs te faig una altra... Repregunto, senyora ministra. I el POEM, el famós POEM, el Pla d'Ordenació dels Espais Marítims, per quan? Mira, ja me la responen, perquè aquest mateix matí, ara deu fer menys d'una hora, un diari de bas català ha publicat la notícia que el Consell de Ministres aprovarà el POEM dimarts vinent. És cierto, ministra, que el dimarts vinent s'aprovarà el POEM? I què implica aquest POEM? És cert que en tot el litoral català només aquí al davant de la Costa Brava hi ha un espai per aquestes plataformes o aquests grans molins? És cert? Quines dimensions tindrà? Perquè ja veiem que hi ha 6 empreses diferents que volen construir molins o parc eòlic. Com es regularà això? ¿Nos lo puede explicar un poco, un poquito, senyora ministra? Vull dir, tot això jo crec que són coses que haurien de sortir. Ojo, això vull dir que ara són les 12:07 minutets.
Sí.
Si tot va com ha d'anar, escoltarem a la ministra en directe com se li fan aquestes preguntes. Si no formulades com jo ara ho he fet amb tota la ironia del món, i ja em perdonarà, senyora ministra, jo no me volia pas enriure de ningú, no. Molt lluny d'això, a mi m'agradaria escoltar seriosament...
Aquestes respostes.
Respostes a aquestes qüestions d'interès pròpiament locals de l'escala i, si vols, en un àmbit territorial pla més ample. L'atenció als mitjans era prevista 1:15. S'havia anunciat que farien una passejada fins a la platja. Sembla que, sigui pel temps o pel que sigui, o perquè s'han torbat o es torbaran més dins de l'Ajuntament, aquesta atenció es farà a la sala de plens. Per tant, nosaltres hi tindrem micro allà. Si podem, ho escoltarem en directe.
Perfecte.
En cas que no fos possible perquè tinguéssim el problema que fos, sapigueu que l'informatiu de la una en donarem compte puntual. Vinculat amb aquesta visita, un altre tema a l'informatiu d'avui serà, ja nota breu només, però per donar-ne constància i que sigui dit, un altre ministre del govern central, en aquest cas la de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, la ministra Teresa Ribera, ha anunciat que el Consell de Ministres de dimarts vinent, el deixen cada dimarts, doncs el de dimarts vinent serà on s'aprovarà el POEM, aquell document que fixa o decideix la ubicació i la mida dels parcs eòlics marins de tot el litoral de la península, de l'estat espanyol, perdó, perquè hi ha un tram que no és estat espanyol, la costa de Portugal.
Ah, exacte.
I a Catalunya ens en fixen, sembla, per tots els esborranys que s'han comentat i que jo no he vist amb els meus ulls, que a Catalunya només hi ha un punt de parcs eòlics marins, el nostre.
La Badia de Roses, aquí.
A banda d'això, temes més pròpiament de gestió rutinària de l'Ajuntament de l'Escala, avui ens fem ressò de la renovació dels punts de llum de l'Avinguda Girona, Avinguda Ave Maria, la Ronda del Pedró i la Oberta, canviant les bombetes antigues de vapor de sodi per bombetes de tecnologia LED. Que s'aconsegueix amb això? Doncs sobretot un estalvi d'un 75% del consum. Fer aquest canvi de bombetes ha costat a l'entorn de 35.000 euros.
Carai.
O no? Estalvies.
Tot costa diners, tot
clar,
costa diners.
Posar plaques solars al sostre de casa...
També costa diners.
Esclar que llavors quasi no pagarà res a la factura de la llum, però posar les plaques val uns quartos.
Compensa.
No, la pregunta és, en quants anys ho amortitzo?
També, aquesta és la pregunta.
Esports, Pau Moré i Moja Abu Hafs han estat les últimes cares noves que s'han afegit al primer equip del Futbol Club L'Escala. No només noves instal·lacions, no només noves infraestructures, és a dir, la notícia d'ahir, que és la confirmació que diumenge estrenarem la nova gespa artificial, sinó també noves incorporacions a la plantilla. Pau Moré i Moha Boussaf són dos jugadors ofensius amb l'objectiu d'aportar gol. I aquesta era la deficiència principal que tenia la primera plantilla de L'Escala, que en les últimes quatre setmanes, o els últims quatre partits, li ha costat, i de quina manera, veure porteria. Futbol d'una banda, tenis de taula de l'altra. La Federació Espanyola de Tenis de Taula, diu la notícia, sembla que estaria buscant alguna fórmula perquè els partits no s'allarguin tant com s'allarguen ara, quan hi ha un enfrontament, diguem-ne, que més o menys igualat. En alguns enfrontaments ajustats fàcilment, un enfrontament pot durar 3 hores, 3 hores i mitja. En ocasions hem arribat a veure partits de fins a 4 hores. Això fa que l'espectacle no es vegi afavorit i s'estan buscant mesures. Sobre aquestes hipòtesis o especulacions, l'Ivan García ha construït aquest tema. L'informatiu es completarà, com és habitual, amb l'agenda d'activitats i la previsió d'àmbit meteorològic. Sergi Corral ens apunta com avui dominaran els núvols, avui i els propers dies. De moment, poca pluja. S'ha retardat una mica allò que semblava, sí, que avui a la tarda vespre havia de caure un bon ruixat. Doncs, si és alguna gotellada, ja serà molt. Això sí, mala visibilitat i ambient molt humit el que resta de jornada i encara demà, i aquest procés, aquesta etapa, que almenys ens ocuparà tot el cap de setmana.
Molt bé, doncs tot això a partir del punt de la una. Bel, moltes gràcies.
De res, jo estic pendent d'en Sergi per veure com ho tenen tot plegat. En Sergi serà el nostre enviat,
sí,
el nostre enviat especial a la sala de plens de l'Ajuntament. De seguida que la ministra estigui a punt, hagi fet la visita o hagin fet els protocols i estigui asseguda o no, o estigui disponible davant dels mitjans, nosaltres connectarem aquell aparell que li diguem Quantum, i si tot va com ha d'anar, escoltarem aquesta intervenció en directe. Després de la intervenció, dèiem, en farem resum, l'empaquetarem buscant les frases més simbòliques i importants.
Perfecte. Doncs fins ara, Bel, moltes gràcies.
Va, doncs, diguem-ho així, fins ara, no dic fins a la una, de seguida que ho tinguem a punt, jo te demanaré pas, Cris.
Perfecte, molt bé.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
Doncs com cada dijous ens dirigim a la Biblioteca Víctor Català de l'Escala per parlar amb la seva bibliotecària, la Lídia Solés. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
I quina proposta ens porteu avui?
Doncs avui parlarem d'una novel·la, una novetat.
Ah, mira.
Que no és novetat de publicar, es va editar l'any 2000 i ara és una traducció al català, però bueno, per nosaltres és una novetat.
Ens arriba ara.
És una novel·la de l'Annie Ernaux, que és la guanyadora del Premi Nobel de Literatura de l'any 2022, i l'obra es diu L'Esdeveniment. L'Annie Ernaux és professora i escriptora, és francesa, és molt coneguda i ha rebut nombrosos premis literaris.
Per tant, aquí ja tenim una bona base, per
començar. Sí, exacte. És molt bona escriptora i les seves obres agraden moltíssim. I en aquest cas va fer una obra que era autobiogràfica i en aquest cas també explica una petita part de la seva vida, que és un fet molt traumàtic que va viure quan ella era molt jove. Li van realitzar un avortament il·legal perquè en aquella època en què ella tenia 23 anys, a banda de ser il·legal, doncs no era acceptat per la societat que l'envoltava i ni tan sols l'entorn més proper amb ella volia que realitzés aquest avortament, no? No era ben vist, a més per l'Església, bé, era una altra època.
Sí.
Ella estava estudiant a la universitat, va quedar embarassada d'un noi que quan va saber el que passava, doncs se'n va desentendre, i clar, ella no volia tenir la criatura perquè era, en aquell moment de la seva vida, li estroncava tot el que estava fent, no? Estava estudiant a la universitat i bé, era massa jove encara per tenir una criatura. L'autora narra tota l'experiència en tota mena de detalls sobre el procés que va patir. O sigui, ella no ho explicava a ningú, perquè, clar, era un fet molt traumàtic, i va visitar dos o tres ginecòlegs, ningú li volia fer l'avortament, perquè legalment no era possible, sí. I els podien treure la llicència metge. Llavors, abans no va trobar una noia que també li havia passat el mateix, li va recomanar una dona que se'n deia, espera com se diu, la no sé què dels Angelets, ara no me'n recordo com es diu, els hi deien, en aquestes dones que realitzaven avortaments il·legals, els hi deien aquest nom, i abans no va localitzar aquesta dona, que va ser el que la va ajudar a perdre la criatura, doncs bé, va haver de passar molts entrebancs. Ella notava que la seva relació amb l'altra gent havia quedat com tallada, perquè per no donar pistes del que estava passant, doncs s'anava separant de tothom, i bé, al final, doncs, bueno, va sortir bé, però va ser molt traumàtic.
Però clar, quina aventura, per poder aconseguir una cosa que a dia d'avui ho tenim legalment acceptat ja,
Sí, bueno, a molts llocs potser encara no tant,
Sí, ja, també.
L'autora ha volgut compartir aquest secret que li ha marcat tota la vida, perquè, és clar, era una cosa, doncs, que sempre més hi penses, i ha volgut crear una bona obra literària, però vista des del punt de vista real, una cosa viscuda per ella mateixa. I sap, ho ha volgut fer precisament perquè això pot ajudar amb altres dones que estiguin en la mateixa situació.
Home, doncs sí, quan ens trobem que no estem soles davant de situacions dures com aquesta, veient que hi ha altres persones que també hi passen, doncs està bé aquest testimoni convertit en llibre,
Sí, novel·lat.
Molt bé, doncs l'esdeveniment és la proposta que ens porteu aquesta setmana des de la Biblioteca Víctor Català, una novetat que ha arribat ara a Catalunya, doncs, en català. Moltíssimes gràcies, Lídia, ens retrobem la setmana que ve.
Moltes gràcies, bon dia.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 26 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 26 de febrer us esperem a partir de les 10:30 i fins a les 13:30 hores. Per poder assistir-hi cal fer la inscripció a montessoripalaumongri.com.
Doncs ja ho sabeu, si us agrada el mètode Montessori, aquí teniu doncs portes obertes per poder veure-ho de primera mà. Passen dos minutets d'un quart d'una del migdia, anem a amenitzar tot tingut amb bona música i a fer el nostre vermut dels dijous, que és el vermut musical amb en Paco Torres. A veure quin grup ens porta avui.
El vermut musical amb Paco Torres.
Què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, Renato Carosone. Nascut a Nàpols el 3 de gener de 1920, va ser un dels més importants cantants italians de la cançó napolitana, un dels principals intèrpretes de la música pop, xa-xa-xa i jazz. En 1937 va obtindre el títol de piano en el Conservatori de San Pietro a Maggiore, a Nàpols. Després va estar a Àfrica, en què va lograr un contracte de director d'orquestra per fer una gira en aquest continent. Acabant el treball, es va dedicar a tocar el piano a Addis Abeba. Es va fer popular aconseguint diversos contractes com director d'orquestra. En l'any 1946 torna a Itàlia després d'acabar la Segona Guerra Mundial. Després de 10 anys d'experiència musical amb nous ritmes i amb els seus èxits internacionals, era un desconegut a Itàlia. Va tindre que recomençar seva carrera com pianista en petites orquestres de ball. En l'any 1949 va formar un grup per un local nocturn. Va contractar a un guitarrista neerlandès, Peter Van Wood, una vocalista xilena, Beatriz Ferrer, i el bateria GG Di Giacomo, format al quartet Carosone. Després Van Wood i Ferrer abandonen el grup. Di Giacomo va estar al costat de Carosone, que varen afegir nous artistes fins a formar una autèntica banda. A partir de 1950 es va fer molt popular i en l'any 1955, en col·laboració de Nicola Salerno, varen compondre la cançó Tu bo fa l'americano, i després altres èxits com Torero, Marusella, Mambo Italiano, Piccolissima Serenata i altres melodies. A partir d'aquí, Carosone i la seva orquestra eren molt sol·licitades per tota Itàlia i l'estranger, i els seus discs es venien en grans quantitats. En 1960 es va retirar com músic i es va dedicar a altres interessos com la pintura, i en el 1975 torna als escenaris fins al 2001, fent concerts, participant en el Festival de San Remo i programes de televisió, sempre amb el record. Renato va morir 20 de maig de 2001 a Roma, a l'edat de 81 anys. Escoltarem per Renato Carosone Tu vuo fa l'americano.
Porte cazzone con un stemma rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampaniando pattuleta, con mano a papata fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi don fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi tu senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, mei sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senti a me non c'è sta niente fa, ok napolitan. Tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Come da poca picchi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto luna, come da bene in cape di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan. Tuo fa l'American, tuo fa l'American. In Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan. Tuo fa l'American, tuo fa l'American.
Whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll.
Que ja heu estat ballant aquí al menjador de la cuina, al cotxe, on sigui. Doncs bé, moltes gràcies, Paco, per aquest bon vermut musical que ens has portat, i nosaltres ens n'anem de ruta amb aquesta quarta entrega d'Estels del Sud a través dels Sendes.
Escolta els Sendes.
Doncs vinga, anem a caminar una miqueta, anem a voltar pel territori, anem a fer cames i anem a continuar aquesta ruta que ens està portant el Xavi Tió dels Estels del Sud. Ens estem apropant al final ja d'aquest cicle de 5 etapes en què estem voltant el gran massís del sud del nostre país, els ports. I doncs anem per la quarta etapa. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu es guard, com anem?
4 de 5 avui, eh?
Ah, això mateix. I en aquesta quarta etapa que comentarem avui, des del punt més meridional de la ruta, comencem a anar cap a nord per anar a buscar els estrets de les gúbies del Parrissal sobre el riu Matarranya, que dona nom en aquesta comarca aragonesa on entrarem, en el tram més espectacular de l'etapa abans d'arribar a Beseit.
Vinga, anem a començar la ruta. El punt de sortida quin seria?
Doncs comencem l'etapa des del refugi de Fontferrera, on hem fet nit, seguint cap a nord els senyals del GR8, que, planejant per una ampla pista forestal, per entremig d'una espessa i humida pineda de Pinagral, amb sotabosc de falgueres, va baixant suau per l'ample barranc dels Lladres. Estem al Prat d'en Roberes, un entorn realment idíl·lic. En 3/4 d'hora, més o menys, arribem a la Casa del Rei. És un gran i antic xalet forestal. I de seguida, en una confluència de torrentades, deixem la pista i el GR8 i, literalment, ens entaforem per l'esquerra a l'estret de la Coscullosa, un relativament curt, engorjat, força estret, això sí, amb algun punt de 5-6 metres d'ample, on haurem d'anar en compte, sobretot si ha plogut, perquè les grans roques del llit del torrent són força arrodonides per l'erosió de l'aigua i, a més, estan plenes de verdet. I en sortir de l'estret, el que fem és el camí va seguint el barranc, acompanyats per falgueres força altes, fins que al primer punt que creuem el torrent trobem el teix de la Coscullosa. És un arbre catalogat com a monumental, de més de 14 metres d'alt i 16 de capçada mitjana, amb un tronc molt gruixut que de seguida es divideix en tres veces. Un cop contemplat, a poc després el torrent es va enfonsant i nosaltres mantenim l'alçada fins que ens trobem en un camí de cornisa sobre una cinglera. És una balconada penjada sobre la capçalera del Matarranya que ens deixa veure tota la barrancada on hi ha les gúbies del Parrissal, unes formacions geològiques en forma d'agulla degudes a l'erosió, i veiem també els estrets del Parrissal per on anirem a passar. Des d'aquesta balconada baixem de la cinglera per on anàvem, per una canal una mica dreta, fins al llit del torrent. És el Pas de l'Aüt, un lloc estret, un racó encaixonat d'aquesta cinglera que s'ha plegat d'alguna manera en forma de V baixa, i nosaltres des d'aquest racó, just on sortim del municipi de la Sénia, de la comarca del Montsià i també del Parc Natural dels Ports, per entrar a Aragó, a la comarca del Matarranya, i també al municipi de Beseit. Tenim per davant un petit tram obert que el camí va seguint a la vora de l'encara incipient Matarranya. Se li ajunta el barranc de la Coscullosa que havíem seguit en començar l'etapa. Passem un altre tram entre agulles i parets i un segon tram relativament obert, fins que, de sobte, ens trobem que el riu s'engorja entre parets altíssimes per un congost estret, i l'única continuació possible són unes passeres de fusta clavades a la roca sobre el llit del riu. Són unes passeres molt modernes, amples, amb una barana, una mica més alçades que les antigues, molt més rudimentàries, que quan hi havia pluges fortes l'aigua se les enduia. Ara hi han fet una inversió considerable, un muntatge realment molt ben fet, amb mentalitat ja més d'atracció turística, fins al punt que s'ha de pagar entrada per passar-hi. Però s'ho val realment la pena, perquè és un congost impressionant amb totes les lletres, on l'aigua ha obert pas entre parets completament verticals d'una seixantena de metres i separades en alguns trams només un metre i mig, és a dir que estenent els braços toquem paret i paret a banda i banda. El riu va fent petites giragonses, a voltes les passeres estan penjades sobre grans tolls, i si tenim la sort de passar-hi d'hora, quan els turistes encara no hi han arribat des de Beseit, és un lloc d'una bellesa realment corprenedora. Acabats els 200 metres de congost, el barranc s'obre, hi ha un tram de camí de terra amb algun pont de fusta per creuar el riu, pel mig d'un bosc de pins fins a trobar un segon tram de passeres, també penjades a la roca, sobre grans basses d'aigua cristal·lina de color turquesa, algun petit pont per creuar el riu i més endavant. El recorregut torna a ser camí de terra, més avall es converteix en pista, passem per un túnel artificial que ens deixa en una zona de pícnic i poc més enllà el pàrquing dels cotxes on hi ha l'entrada turística. Nosaltres deixem de seguida l'accés asfaltat i prenem a la dreta un senderó marcat com a PR que puja fort i que ens du a un antic mas abandonat, és el Mas de Sant Miquel, tres o quatre edificis que ens fan pensar en un mas important i d'aquí ja només ens queda baixar per entre bosc, cap al barranc de les Marrades, traspassar-lo per entre feixes de conreu abandonades, entre marges de pedra seca, i acabar d'arribar altre cop a l'asfalt de la carretera de les Gúbies del Parrissal i fer un darrer tram de 2 quilòmetres fins a entrar a Beseit.
Un poble molt bonic, per cert, al que val dedicar-hi una bona estona. Distància recorreguda?
Doncs estem parlant de 19,1 quilòmetres.
Desnivell?
540 metres de desnivell positiu i 1.150 de desnivell negatiu.
Etapa de bastanta baixada. Ah, temps?
7-8 hores i passarem ben bé tot el dia. A més, una bona una estona contemplant les Gúbies del Parrissal.
Grau de dificultat?
Doncs hi posaríem 2,5 sobre 5, més que rep el tram delicat del primer estret, l'estret de la Coscullosa, i d'aquella mica de baixada amb canal fins al pas de l'Aut, a la capçalera del Matarrany, al naixement del Matarrany.
I acabem amb la cartografia.
Doncs tenim Estels del Sud, dos fulls del mapa que es diu La travessa del massís dels ports, de l'editorial Piolet, escala 25.000, i també tenim els webs estelsdelsud.com i també refugicaro.com.
Gràcies, Xavi. Fins al proper programa.
A reveure.
I nosaltres seguim endavant amb el Més Calent a l'Aigüera i ara volem saber què ens proposa avui Canal 10 Empordà i ens ho explica amb tot detall la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
I avui dijous estem a les portes d'un canvi de temps destacat, o això diuen els experts. Faci fred o faci calor, una bona opció sempre és mirar Canal 10 Empordà, on avui, al llarg del matí, s'ofereix el Next Matí o les remissions del Fet a Mida, el 10 Notícies o l'actual Esports. A les dues, com sempre puntual, el 10 Notícies, seguit de l'El Dia Comarques de Girona, edició migdia, la Rua de Carnaval o el Caminant per Catalunya. Ja a 4:45 arriba el magazín, presentat per Vanessa Raja i Pere Puig, el Fet a Mida, amb tota l'actualitat catalana. Una franja, un horari que completem amb paisatges encreuats, la Casa de la Vila o els informatius 180 graus. I com tots els dijous, avui a la nit arriba l'Streaming TV, el programa per estar al dia de totes les novetats a les plataformes digitals, on a partir de la propera setmana s'hi afegirà Sky Showtime, nova plataforma que desembarca a casa nostra, buscant un públic potencial. L'última setmana sencera de febrer no ens porta Filmin, la dedicada a fets reals, amb la minissèrie Stonehouse o La vida de Hilma, la primera pintora abstracta. Amazon Prime Video ens porta El consultor, on veurem com de cruel pot ser un cap a l'hora de dirigir els seus treballadors. Netflix deixa tot el seu pes a dues produccions. Per un costat, la tercera temporada Outer Banks, opció juvenil, que té un bon nombre de seguidors. L'altra és Triada, nova sèrie mexicana amb Maite Perroni de protagonista. Més opcions, detalls, curiositats i novetats aquesta nit a l'Streaming TV, a les 8, a 9:45 i ja passades les 12 de la nit. Tancarem el dia amb el programa I Bona Lletra, el dia vespre, o la porteria de Pit Obril. Més detalls i els programes a la carta a www.canal10.cat.
Moltíssimes gràcies, Maria Negra. Ja sabem què ens proposa Canal 10 Empordà. Vinga, va, una mica de bona música amb Diamants.
Tanquem el gel i fem un mar, com dos exagerats, com dos somiadors nats. La glòria és pels agosarats i tu i jo ja hem perdut el cap. Mentre les ganes de nedar contracorrent, sé que tu em fas més valent, és evident. Al teu costat puc volar lluny, més amunt i més lleuger que el fum. Tu tens diamants als ulls, el mapa dels meus astres.
un estol, units com un estol.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Nicolau Guanyavents va ser un metge i músic mataroní que el 1858 va escriure una barcarola per cant i piano. Aquesta peça s'anà fent popular com a cançó marinera, enriquint-se la lletra amb vocabulari de pescadors, mentre que la música se simplificava fins a la versió coneguda actualment com La calma de la mar, tot i que la coneixem també com A quan John tenia 4 anys o Quan John tenia pocs anys. L'escoltarem pel Pescadors de l'Escala.
I bé, després d'aquests sons de taverna, Abel Font, bon dia.
Bon dia, Cris. Doncs si tenim connexió amb l'Ajuntament, com em dèiem abans amb el butlletí de les 12, la ministra Teresa Rodríguez, parlant en la compareixença d'avui.
Cada una de sus decisiones, hemos vivido momentos muy difíciles y creo que hemos sido capaces de dar la respuesta adecuada a cada momento. Ahí están los indicadores económicos, el empleo o las decisiones que esta semana pasada hacía la Comisión en cuanto al crecimiento económico de España para los próximos años. Estaremos encantados de contrastar proyectos, de contrastar alternativas. Insisto, la moción de censura es un instrumento serio, es un instrumento constitucional y por tanto esperamos que efectivamente los proponentes se lo tomen en serio. Y no deja de sorprender que en todo este en esta convocatoria o en esta iniciativa de la moción de censura haya habido alguien que da el paso adelante y dos hacia atrás, que es el Partido Popular y el señor Feijóo, que habló primero con el señor Abascal, que comió después con el señor Tamames, pero que todavía no nos indica cuál es su posición al respecto. Si fuera coherente con la posición de su partido, tendría que decir no, como dijo Casado. No sé si esto también fue lo que habló en el día de ayer en ese almuerzo. Lo que está claro es que le cuesta juntarse con todos en la misma mesa, ha comido con cada uno de ellos por separado, pero creo que los españoles merecen del principal partido de la oposición una posición con respecto a la propuesta de una iniciativa como una moción de censura, que como les decía es un instrumento muy serio y desde luego en el gobierno. la tranquilidad de saber que estamos dando respuesta a una mayoría social, que tenemos una hoja de ruta clara y, por tanto, muchos elementos para combatir, si es que existe una alternativa.
Ministra, una pregunta. Tenemos noticias que la semana que viene se va a aprobar el POEM de la energía eólica, de los parques eólicos, el plan de ordenación. ¿Es cierto qué día está la fecha fijada, el día de la aprobación?
No le puedo confirmar ese extremo, sí, lo que es una posición del gobierno que comparto con ustedes y con toda la sociedad de la escala y los vecinos y las vecinas que nos puedan estar escuchando y de Cataluña. Creo que es innegable, fíjense, hoy el presidente del gobierno se encuentra en Kiev. Hace un año que estalló la guerra con Rusia. Unos años atrás hemos vivido una pandemia que ha condicionado la movilidad, que ha condicionado las cadenas de suministros y que ha afectado también a los consumos energéticos. Y, por tanto, creo que es muy importante, primero por convicción, porque este es un gobierno ecologista, como les decía en un primer momento, que apuesta por las energías renovables, pero también acuciados por la situación y el contexto geopolítico, es muy importante avanzar en autonomía estratégica, en autonomía energética y, sin duda, la mayor fortaleza que puede tener España para su independencia desde el punto de vista energético es contar con fuentes de energías renovables. Los parques eólicos marinos ofrecen esa posibilidad de energías limpias con menor impacto medioambiental y, desde luego, cualquier iniciativa de este tipo tiene que contar, como siempre, con los avales, con los requisitos medioambientales que en su momento serán aprobados y dados a cuenta por el gobierno. El alcalde, como buen alcalde que es, y felicito a sus vecinos por tener un alcalde que hace ese ejercicio. Fui alcaldesa también en otras responsabilidades, un ejercicio de pedir para su municipio, de pedir para sus vecinos y sus vecinas, de la colaboración del Gobierno de España en algunos asuntos que son especialmente sensibles, importantes, como es ese cuidado del patrimonio de ese muelle que alberga 2.000 años de historia que queremos seguir protegiendo y vamos a trabajar para ver de qué forma desde el Gobierno de España podemos tener una colaboración para ayudar a la administración local, en este caso al Ayuntamiento.
Sí, sobre la piscina del Boramarse, que hay
un... me ha contado su iniciativa, incluso su propuesta, entiendo que es un asunto técnico complicado en cuanto a la legislación, pero yo creo que el alcalde mantiene contacto permanente con la administración encargada de esta cuestión, especialmente con la Dirección General de Costas, y lo que sí puedo constatar con todos ustedes y con la opinión pública es que existe una colaboración leal, una colaboración intensa entre el Ayuntamiento y la Escala y el Gobierno de
España. Sobre la mesa de diálogo, ¿se habrá reunión?
Pues en el momento no hay ninguna fecha prevista. Afortunadamente se ha recuperado la normalidad institucional. Ambas administraciones hablamos y dialogamos permanentemente y por eso no se necesitan instrumentos extraordinarios en este momento. Creo que es muy importante reivindicar lo conseguido. Es un esfuerzo colectivo de las dos administraciones que creo que está también tranquilidad a los catalanes en sus relaciones sociales más habituales que se hayan visto dañadas por la anterior situación y, por tanto, el Gobierno celebra que no sea necesario dotarnos de esa forma extraordinaria, ¿no?, de convocarnos o de reunirnos, sino que el diálogo hoy es permanente y España y con Cataluña miramos al futuro con optimismo.
La reforma del Código Penal, ayer salió de la Fiscalía de para Juve y Salvador, la manifestación antigua, no la nueva, que hay como más atenuante, no sé si es como un desafío, no sé si van a poder ver más.
Bueno, yo creo que es muy importante y está a ojos de todos los españoles, las españolas, y quizás con más atención por parte de los catalanes y las catalanas.
Heu estat escoltant que el so té uns alts i baixos increïbles. Hem pogut, com a mínim, intuir de quan parlaven de temes més d'àmbit local. Ara li estan demanant per la reforma del Codi Penal, tema que ens toca molt per la tangent en el nostre interès de mitjà local, però sí que els temes més propers, digues-li l'energia eòlica marina, si heu parat amb molt atenció, la ministra deia que el govern hi està molt a favor per convicció, per context geopolític, per independència energètica i que apostaran per aquestes energies. No ha concretat de dir sí, aquí al Golf de Roses hi va un macroparc eòlic de les característiques que més o menys intuïm. Sí, el govern de l'Estat aprovarà el POEM de forma, si no immediata, amb un termini molt curt, però no ha concretat, no ha dit el que ha dit un altre ministre avui mateix, que serà en el Consell de Ministres de dimarts vinent, a la pregunta que ho escoltava, li feia en Sergi Corral de l'Escala. I després altres aspectes d'àmbit local, com què fem al Moll Grec, què fem amb la piscina del Boramar, amb aquella diplomàcia que tenen els polítics del rang, doncs teniu un alcalde molt espavilat que com a bon alcalde demana pel seu poble i nosaltres estarem al seu costat. Però sense concretar si això passarà per aquesta direcció general, per aquella altra... I
però
si
l'alcalde
això...
ja està en contacte, eh?
Sí, hi ha un contacte directe, ajudarem el govern, m'han explicat la proposta del Boramar, estem en contacte permanent amb la direcció general de Costes. Tot això és el que llavors espigularem, intentarem concretar i explicar-vos més ben explicat a l'informatiu de la una. No sé si encara està parlant, Cris.
A veure, doncs, ho escoltem.
Por eso él ya lo tiene. La Delegación Europea de Igualdad, esa es su preocupación, también la preocupación del gobierno y se hace que se acelere ese proceso de reforma. Bueno, pues precisamente, si me permite, en primer lugar, esa delegación ha venido a nuestro país, porque España sigue hoy siendo un país pionero en el trabajo legislativo, en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres, como lo fuimos antes en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, en las reformas legislativas que...
Bé, estan, com deies, amb altres temes, més generals, Abel.
Home, és la portaveu del govern central, per tant, no només de coses locals, que és el que ens inquietava o ens preocupava a nosaltres, no només de coses locals ha parlat, em sembla que amb la qualitat d'àudio, que és més que deficient, doncs anem a escoltar ja un tastet, allà ho estem gravant amb bona qualitat, llavors us en servirem els talls més interessants en els espais informatius.
Molt bé, Bel, doncs moltíssimes gràcies per aquesta connexió en directe i nosaltres anem a posant ja punt i final a l'aigüera. Moltes gràcies.
Va, doncs, fins a la una.
I doncs mira que té feina, que la ministra tot just està compareixent i d'aquí 13 minuts ja tenim aquest informatiu local. Nosaltres ara li donarem un toc esportiu en aquest dijous. Farem aquí un gir, Demà ens visitarà l'Elisabet Sorià amb aquesta comparació entre edat biològica i edat cronològica. Avui no ens dona temps, però sí que acabem parlant d'activitats a la muntanya per infants. Què podem fer amb els nostres nens? Què podem fer amb els nostres fills, amb els nostres germans petits, aquests petitons de casa? Doncs mira, bones propostes.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui aprofitarem el bon temps dels darrers dies per apropar-vos alguns consells per preparar sortides a la muntanya amb infants. Per sortir a la muntanya amb els més petits de la casa és essencial informar-se, planificar amb temps el trajecte, adaptar-se a l'edat dels més petits i començar amb una ruta senzilla i estimulant. Els criteris principals a tenir en compte: la distància, els desnivells i l'altitud del recorregut. Un altre consell és que el ritme sempre l'ha de marcar el més petit. Per tant, cal fer una previsió dels horaris i també organitzar la marxa en funció de les capacitats dels infants. Una vegada seleccionada una ruta apta pels nens i nenes, l'objectiu és fer el recorregut divertit. Com ho podem fer? Doncs estimulant amb imaginació, amb narracions, preparant gincames, fent jocs durant el recorregut o fins i tot tirant d'aplicacions com geocaching. Una altra bona idea és emprendre la ruta amb altres famílies que tinguin fills o filles o grups infantils també d'edat similar. Per preservar la salut dels més petits també hem de tenir cura amb el sol, tirar de prevenció contra el fred, tenir molt en compte l'actitud màxima segons l'edat i la capacitat física i aplicar un ascens gradual. I avui, per endinsar-nos-hi més i apropar-vos consells i resoldre dubtes, hem conversat amb l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya. El nostre convidat ha començat fent-nos una breu introducció.
Sí, sortim a la muntanya amb els petits, que al final també és important adaptar-nos una miqueta a les seves necessitats. I bueno, dins de totes les activitats de muntanya que tenim, podem fer-les amb ells, però sempre adaptant-nos, no, a les necessitats de cada nen o nena. Avui parlarem de temes edats, però bueno, a mi personalment no m'agrada englobar-ho, o sigui, encasellar-ho també amb un tema d'edat, més que perquè un nen o nena de 9 anys potser ve amb nosaltres a l'excursió i ens dona mil voltes, no? Perquè està molt més fort. Per tant, parlarem de quatre números així estàndards. Ja veure que sempre parlo entre uns quilòmetres i uns quilòmetres, entre un desnivell i un desnivell, perquè encasillar-ho amb una cosa és molt complicat, no? Amb una xifra en concret és molt complicat. Mm-hmm. Per tant, bueno, sempre hem de conèixer amb quin infant anem i a partir d'aquí gestionar-ho d'una manera o gestionar-ho d'una altra. No és el mateix un infant que no ha anat mai a la muntanya. No podrem, per molt que els números diguin que pot fer fins a 6 quilòmetres al dia, si no ho ha fet mai, ojo, perquè potser fa dos i ens diu jo no continuo i aquí us quedeu, no? Mm-hmm. Per això també serà important el tema de la motivació. Bueno, això anirem parlant durant el programa.
També hem parlat d'edats i de quilometratge.
Primer de tot, el tema d'això de les edats, no? Ho he organitzat amb tres grupets, un de 6 a 9 anys, l'altre de 10 a 13 i de 14 a 17. D'aquesta manera, bueno, la gent que ens escolta, no?, podrà encasillar-se ja directament, anar a veure la que ens interessa a nosaltres, no? Uh-huh. De 6 a 9 anys, l'ideal seria fer una ruta de 300-500 metres de desnivell, acumulat. Sempre que parlem del desnivell serà acumulat en tota la ruta, no vol dir que tinguem una rampa de 300 metres, sinó que sigui del conjunt de tota la ruta. Uh-huh. Per tant, 300-500 metres de desnivell, unes 2 hores i mitja de ruta al dia, i si anem a fer una travessa, entre 2 i 3 etapes, no més. Com veiem, és això, no? De 6 a 9 anys, doncs potser 6-7 anys ens quedaríem més en les xifres primeres, no? 300 metres, unes 2 hores i unes 2 etapes. 8-9 anys, 500 metres, 2 hores i mitja al dia i unes 3 etapes, 2-3 etapes. Passem de 10 a 13 anys. Parlaríem d'uns 700-800 metres de desnivell al dia, entre 3 hores i mitja i 4 hores i mitja al dia d'activitat, i si anem a fer una travessa, entre 3 i 5 etapes. Per tant, aquí ja estem parlant de, per exemple, amb 12-13 anys podrien ja fer la típica travessa de cavalls del vent. Mm-hmm. Vale? Sempre i quan això, el desnivell sigui 700-800. Si volem fer alguna tirada molt més gran, bueno, hem de tindre en compte que potser ja és físicament ja és bastant elevat. Per tant, potser haurem de fer, si alguna etapa ens demana que hem de fer 1.000 metres de desnivell, doncs potser el dia següent, en lloc de 800, hem de fer 300. Aleshores, això és anar-ho variant una miqueta segons la ruta. Mm-hmm. I per últim passem de 14 a 17 anys. Aquí ja estem parlant dels nivells de 1.000-1.300 metres, entre 5 hores i mitja i 7 hores al dia, i etapes de 8-9 dies. I aquí sí que és important, si són 8-9 dies d'etapa, un dia de descans entremig. Més que res, tant per ells com per nosaltres, sí, sí. O sigui, això sí que ja és global a tothom, no? A partir de 8-9 etapes és interessant tindre un dia de recuperació, un dia de descans, més o menys cap al mig, o si per exemple tenim una etapa molt més dura, doncs la següent fer-la totalment de descans o un descans actiu, és a dir, doncs, bueno, fem 2 quilòmetres, 3 quilòmetres, continuem en moviment, però algo molt més tranquil, bueno, fer alguna activitat potser diferent, anar a banyar-nos a uns gorgs o canviar una miqueta de que no sigui tant la travessa en si. Mm-hmm. No? Per tant, estem parlant que a partir d'uns 10 anys, de 10 a 17, ja veiem opcions de fer cims i importants, no? A partir de 1.000 metres, 1.300 metres de desnivell ja són cims importants.
Però com hem de planificar la ruta amb els més petits?
Altres coses que és important, sobretot quan són més petits. Planejar amb ells la ruta. És important planificar-la amb ells perquè així d'aquesta manera els motivem, els expliquem el que veurem, què ens trobarem, quan, què farem durant aquella ruta, no? Pues intentar remarcar aquells jocs interessants que ens passarem. Passarem per un castell on abans hi vivia gent o de més. Passarem per uns gorgs on ens podrem banyar. D'aquesta manera l'infant es motivarà i tindrà ganes de participar a la ruta, no? Inclús agafar un mapa i, bueno, jugar, fer-ho més tipus joc, en el moment de planificar tot el que ens trobarem.
Punt important també per a la preparació del material.
Seguidament, preparar el material que portarem a la ruta, que bàsicament, sobretot pel més petit, doncs, serà preparar-se la seva motxilla. Tornem a les faranges aquestes d'edat. El pes màxim recomanat que han de portar la motxilla, de 6 a 9 anys seria entre 3 i 4 quilos. De 10 a 13 anys, entre 6 i 8 quilos. De 14 a 17 anys, entre 10 i 12 quilos. Bàsicament, el que s'ha d'intentar sempre és no superar el 10-15% del pes nostre corporal. Val? Inclús amb adults també. Hem d'intentar no portar... o sigui, al final és lògic, eh? No portar 20 quilos si peso 60. O sigui, més que res perquè aniré a rastre per terra i al cap de res ja no podré amb mi. Aleshores, important compensar aquest pes, no? Però per altra banda, també crec que és important que portin ells la seva motxilla amb les seves coses necessàries, no? És a dir, si anem a fer una ruta d'un dia, mínim que portin la seva aigua i el seu entrepà. Que siguin conscients de que anar a fer una excursió, doncs hem d'anar preparats i que pot passar qualsevol cosa. Aleshores, potser això, aigua, menjar, l'impermeable... Bueno, que siguin conscients de tot allò que es necessita per una ruta. Una altra cosa important, planificar amb temps, això sí, el tema de roba i el calçat, sobretot el calçat. Amb adults passa que estrenem les botes el mateix dia de l'excursió. Amb nens, si fem això... és, bueno, pot ser horrorós.
Un drama.
Pot ser un drama.
Ho dèiem abans, un altre dels punts a tenir molt en compte és buscar un entreteniment pels més petits.
Següent punt, i crec que és dels més importants. Buscar un entreteniment per a aquest infant mentre fem la ruta, no? Just aquest cap de setmana passat vaig portar un grupet on hi havia un nen i una nena que, bueno, al principi molt bé, jugant amb la neu, amb raquetes i demés, i als 10 minuts ja, bueno, volien tirar-se per terra i anar cap al cotxe directament. Aleshores, buscar jocs, buscar endevinalles, motivar-los amb traces d'animals, bueno, entretindre'ls una miqueta perquè nosaltres puguem gaudir de la ruta i ells indirectament també puguin gaudir-la, no? Que no sigui que estiguin pensant tot el rato, tota l'estona, amb el mateix. Em fa mal als peus, estic cansat... Buscar alternatives, no? Una opció bastant interessant que alguna vegada hem parlat és utilitzar l'aplicació Geocaching, que és de la recerca del tresor, que bàsicament és... hi ha tresors amagats per tota Catalunya, Espanya, el món, i que ho amaga la gent, que al final són uns tàpers o unes balissetes i demés, i l'objectiu és trobar-los, no? I és una manera diferent i entretinguda de motivar-los, de dir, vinga, va, anem a fer aquesta ruta, anem a buscar el tresor, i així, bueno, es distreuen i caminen, i perfecte, no? I tiren milles.
I avui, per acomiadar-nos, l'Oriol ens ha parlat dels esports d'aventura pels més petits. Poden o no poden fer-ne? Ho deixem aquí i ens retrobem la setmana vinent.
I, per últim, volia puntualitzar, no, el tema d'esports d'aventura. Pot fer un infant de 6, 7 anys, 8 anys esports d'aventura? Sí, sempre i quan s'adapti a les seves necessitats. És a dir, nosaltres portem, per exemple, a vegades a fer barrancs a infants de 7 anys. Què passa? Que potser el salt de 6 metres no el farà. Ho adaptarem. El baixarem una miqueta, farem tipus tobogan, saltarem amb ell, ho adaptarem, no? És viable? Sí que és viable, però s'ha d'adaptar al tipus d'activitat. No?
Doncs ja ho heu sentit, que es poden fer moltes coses també amb els nostres infants i que no ens enganyem, que a vegades tenen més energia ells que nosaltres, Aquí deixem aquest Més Calent a l'Aigüera, us deixo amb l'informatiu local i amb l'Abel Font, que tingueu un bon dijous, demà ja és divendres, vinga.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu.